¿Tiene un diploma al menos?
No, pero es sorprendente.
Mira, Monique, un mago también es sorprendente, pero no me serviría.
Pero es brillante, les encantará.
No, pero esa no es la cuestión. Me alegro por él, sí, es simpático, pero yo necesito una persona cualificada.
Lo es. Y además no encontrarás a nadie para mañana. Por favor, Víctor, ayúdanos.
Vale.
Destacar les qualitats i defensar el fill. Això és amor de mare.
Això és amor de mare. Això és, d'alguna manera, saber o intuir que pot trobar el fill, o el que tracta com a fill, una passió i una raó per viure. Una manera de fer. Algú que fer que trobi, d'alguna forma, doncs, allò que li agradi fer. Perquè, clar, encara no té res a fer. No ha trobat cap feina o no està enganxat a cap cosa que sigui doncs, la seva professió, la seva ofici, i sembla que ella intueix que pot ser un camí i que pot ser d'alguna manera un lloc i una feina que pugui fer el fill, no? El seu fill.
Mala Hierba, una pel·lícula francesa del 2018 que ens ajuda a entendre i a gestionar millor les emocions. Maria Palacín, fins la setmana vinent. Moltes gràcies.
Gràcies.
Compartim emocions a la xarxa amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
I amb les emocions a la Montse Hidalgo, aquesta secció que ens arriba cada divendres, juntament amb la doctora en psicologia Maria Palacín, acabem aquesta primera hora, moment ja de començar la segona.
Escala.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Bé, obrim ja aquesta segona hora, des d'ara fins al punt de la una. De la una, moment que hi ha notícies. I ara és el moment que li donen la benvinguda a l'Abel. Abel, bon dia, bona hora.
Bon dia i bona hora, Joan. Bon dia i bona hora a tothom i a tota dona. Ah.
No sé si hi ha alguna novetat més del que vam explicar ahir en quant a la Festa de la Sal, si hi ha algun canvi a última hora, si es pot explicar alguna cosa, o encara no. Encara no.
No hi ha canvis.
No. No hi ha...
Aviam, el més greu, Joan, és que no hi ha canvis. I que la previsió continua sent dolenta. No hi ha canvis, o no es pot dir res, en la mesura que es manté en peu aquell compromís de si s'ha de modificar el programa, es comunicarà a les 9 del matí de dissabte, quan veiem el cel, quan mirant el cel i amb les dades científiques a la mà, puguem dir està plovent, continuarà plovent i no podem fer la Festa de la Sal. O quan veiem, mira, malgrat el que deien els plànols i els homes del temps, que no sempre l'encerten, doncs mireu com surt el sol i mireu quin canvi més radical hi ha hagut, per tant, endavant amb la Festa de la Sal. A veure, fora bromes, avui, aquest migdia, hi ha un comitè de crisi, diguem-li així, on es reuneixen les àrees implicades de l'Ajuntament. Me consta que fins i tot hi ha el meteoròleg oficial del Regne convocat i es parlarà, s'acabarà de perfilar quina és la logística en cas de mal temps. Però la probabilitat sembla que apunta cap a allò que deia la Lourdes ahir. Si no millora el temps, ho ajornarem o ho aparcarem 24 hores. No irem a buscar espais alternatius, tindrem tot el muntatge a punt, no ho farem a l'hora anunciada, ho farem 24 hores després amb el mateix horari. Hi haurà algun canvi perquè hi ha algun músic, també ho comentàvem a la tertúlia, que si és diumenge no podrà venir perquè té un altre bolo.
Sí, la Vella Lola.
És que comentava, en Ramon ho va comentar.
Sí.
I la Festa de Sal n'hi haurà aquest cap de setmana? Sí. A quin dia i a quina hora?
Hace de mal decir.
Exacte. Si a la reunió d'avui a les dues s'acordés alguna cosa en ferm, no patiu que l'informatiu de les 6 us en donaria en compte. I si no s'acorda res fins dissabte al matí, trobarem la manera també per comunicar-vos-ho, o per fer-ho saber. Això, festa de la Sal.
Vinga.
A banda d'això, el que sí que tira endavant són les propostes o accions immediates i full de ruta per millorar el comerç local de l'Escala i anar en la línia aquella que plantejava el pla comercial que es va presentar abans de l'estiu, en què l'Escala pot ser un centre comercial a cel obert. Si més no, el nucli antic, el nucli més comercial. Ahir al vespre se'n va parlar, ahir al vespre es van llistar tota una sèrie d'iniciatives o accions immediates i a mig llarg termini, en un acte que era convocat a tres bandes, entre Ajuntament, UBET i l'empresa Training Group, que va participar-hi amb el conferenciant Lluís Serra. Lluís Serra, conferenciant, escriptor i, en el seu perfil es diu també, provocador digital.
Carai!
Sí.
No sabia que
de què fas tu? De què fas tu, noi? Jo sóc provocador digital.
Digital.
Digital, això sí. Per tant, parlarem de comerç en l'obertura de l'informatiu d'avui. I després parlarem de seguretat o parlarem de carreteres, arrel d'un tema comentat també en aquesta ràdio per l'alcalde, el que fa referència a la seguretat de la carretera de l'Escala a Viladamat. Diu, els ajuntaments de l'Escala i de Viladamat demanen una cita al conseller de Territori per reclamar mesures de seguretat a la carretera que uneix amb dues poblacions. Mm-hmm. El de l'Escala, fent referència a l'Ajuntament de l'Escala, ja fa anys que espera el carril d'accés al cementiri.
Sí.
Una obra que fa uns anys dèiem ja hi ha el projecte dissenyat, però no està pressupostat.
Era l'època Stanis, penso que ja s'havia començat a parlar, no?
Doncs s'havia començat a parlar.
Inclús s'havia parlat hasta d'una rotonda, no? Que al final...
Sí, inicialment s'havia dit rotonda, després va dir no, rotonda és en una zona molt, molt de carretera i el que serà un carril d'acceleració o una illeta, allò d'una zona més ampla perquè els cotxes puguin fer l'aproximació per fer el giro cap a dins o cap a l'aparcament del cementiri i tanatori, no? Ja l'any passat havia estat pressupostat o entrava en el pressupost de la Generalitat, però no ha acabat executant-se i l'Ajuntament es pregunta què passa amb això, senyors de la Generalitat, quan s'executarà això? Recorda la setmana passada que hi va haver un accident mortal,
sí.
No l'accés del cementiri, una mica...
No, a la Sonja.
A la Sonja. Mm. I a banda d'això, doncs, ara el debat ja no està només en el punt aquest de l'Escala, sinó fem territori. És un problema tant per l'Escala com per Viladamat, on s'han obert també diferents comerços, benzinera, aquell comerç estanc, etcètera, etcètera. I ja se n'han parlat l'alcalde de l'Escala i l'alcaldessa de Viladamat, i de moment d'aquesta posta en comú del conflicte hi ha la demanda de senyors de territori, senyor conseller, rebi'ns un dia. Els alcaldes de l'Escala i Viladamat volen venir a exposar aquest problema. A l'informatiu d'avui som divendres, és l'últim informatiu diari de la setmana. Farem una ullada també als esports, la prèvia del cap de setmana, especialment el partit que l'Escala juga al camp del Rubí, tercer partit de temporada a la primera catalana, i l'Escala hi va amb el pit obert.
Sí.
Portem dos partits, portem 6 punts. Senyors del Rubí, prepareu-vos que som un equip seriós. Si més no, l'objectiu és mantenir aquesta imbatibilitat. A l'apartat d'agenda d'activitats, recull del cap de setmana, especialment Festa de la Sal, repassarem horaris amb aquell interrogant o amb aquell condicionant. Aquests són els horaris sí. Si plogués molt, com diuen les previsions, la prudència ens fa ajornar l'activitat, es faria l'endemà diumenge, en els mateixos horaris. Mm-hmm. I el temps s'hi posarà la cirereta final. En Sergi Corral és d'aquells dies que té una importància cabdal. Quasi podrien capgirar l'informatiu i començar el per baix.
Sí, sí, que és com solen fer a vegades, com passen aquestes coses, els informatius de televisió, sempre començar pel temps, com hi ha aquestes catàstrofes, o com l'home del temps té aquella importància.
Divendres d'impàs i de bon aprofitar, diu. Això avui. Per tant, senyores i senyors, aprofiteu-lo. Avui som divendres, el temps encara es pot mantenir per fer coses o activitats al carrer.
Últim divendres d'estiu, recordem, també.
Fitxa't. Demà dissabte serà un dia marcat per les tempestes. I diumenge, més bonança. Grosso modo, el perfil del cap de setmana ja està marcat. Ara veurem com s'acaba fent realitat, si és exactament així o no, amb quins matisos o quins, en quins moments serà un dissabte molt, molt, molt plujós o tempestuós, o serà una pluja, diguem-ne, més o menys momentània. Amb això tancarem l'informatiu i just després donarem paraula a l'Ivan, a l'Ivan García, amb el programa Zona Mixta, els esports, fins a arribar a les dues.
Perfecte. A veure, ara que parlem del temps, a veure si diumenge almenys a la tarda, a partir de les 4, aguanta també amb bon temps. Perquè porta una ratxa molt bona, això, també.
Diumenge a les 4 hi ha un partit de futbol, poder?
Sí.
A qui rebem?
A Les Palmes.
De Gran Canària.
Exacte.
Que hi hagi sort.
Esperem-ho.
Que hi hagi sort, perquè, perquè fa falta.
I tant. Bueno, almenys a casa portem una bona ratxa,
sí.
A veure si la podem mantenir. Però en quant a temps, el primer partit i prou, eh? Els altres dos, tu ja ho saps, passats per aigua.
Ja. Ho certifico, per experiència pròpia.
Esperem-ho, perquè em penso que tampoc la cosa no s'assegura.
Sí, home, sí.
A veure, esperem que sí.
Aquest serà el perfil d'actualitat de la jornada d'avui divendres, a l'informatiu d'aquí a 50-49 minutets a la una.
Molt bé, Abel, doncs t'esperem al punt de la una per anar ampliant continguts.
Vinga, doncs, fins a la una.
I aquesta era aquesta... abans de l'informatiu i, sobretot, com dèiem, pendents del que passarà amb la festa de l'anxova, pendents del temps, pendents nosaltres aquí a l'Escala, però m'imagino que també altres llocs que també fan activitat a l'aire lliure, també, sobretot si la fan demà, que en tota seguretat que s'haurà de buscar uns plan B o jornada, i diumenge és allò que... jo posaria inseguretat, no? Encara diria que farà un temps excel·lent, però deixaria més amb inseguretat. Tot això, bé, al llarg de que vagin passant les hores s'anirà veient i serà definit. Bé, acabàvem amb la Cristina amb la cançó del dia, com ho fem sempre habitualment, acabem amb la cançó del dia. Avui, doncs, la cançó que jo tenia preparada sembla que no era la que tocava, però sí que la tenim ara ja a punt. Aquesta és la cançó del dia del grup Slade, amb aquest Tag Me Bake, que era la cançó número 1 de l'any 1972. Escoltava això.
Yeah.
Però sí, aquesta era la cançó número 1 de les llistes durant diverses setmanes, aquest Take Me Back de Slade, de l'any 1972, tal dia com avui, l'any 1972, la llista d'èxit, el que escoltàvem en les emissores de ràdio quan repassàvem la llista d'èxits, una de les cançons que deixàvem ja pel final, perquè era la número 1, era aquesta. Molt bé, 12-15 minuts, altrament dit un quart d'una, continuem.
El més calent a l'aigüera.
I per continuar ho farem amb l'apartat d'agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Bé, doncs anem a destacar les activitats d'agenda. En principi, les que hi han programades, ja saben, ja els hem explicat, i suposo que tornem a explicar, doncs que la Festa de la Sal està pendent del que passarà amb el temps i sabrem quina és la decisió, perquè avui ja, en aquest moment, hi ha una reunió de les parts implicades per saber doncs, què es decideix. Però de moment, si no passa res, en principi els actes d'avui, que m'imagino que no hi haurà cap canvi d'última hora, a les 7 de la tarda, els actes inicials d'aquesta Festa de la Sal amb el concert inaugural amb cants i danses de gitanos del Rajasthan i cants i danses dels gitanos de Catalunya. Es farà a l'Alfolí de la Sal. El preu d'aquesta activitat és de 5 euros. A un quart de nou, inauguració de l'exposició de fotografies Festa de la Sal de l'Escala, patrimoni immaterial i danses gitanes de Jacques Leonard. Serà a l'Alfolí. I també dintre dels actes d'avui de la Festa de la Sal, el Cercabars amb el cor Indica començarà el recorregut a partir de les 10 al restaurant Ultramar. Si l'activitat parà o per bé i no passi res, que és de fer demà o s'ha de fer diumenge, més o menys les activitats poden començar amb portes obertes al Museu del Masle i l'Alfolí a partir de les 10. A la mateixa hora hi haurà la cantada de Vaneres, si és dissabte amb Oreig de Mar i la Vella Lola, si és diumenge només amb el grup Oreig de Mar. Després les visites guisades a Can Cintoixuà, conferències que es faran a l'Alfolí, tallers tradicionals a la platja. A la tarda, al migdia més ben dit, hi haurà la trobada de cançons vora el mar, la quinzena, que es farà a la punta, els homenatges i la mostra d'oficis a les 5 de la tarda, després hi vindrà l'ofrena de la sala a la punta. Per continuar amb les danses ancestrals, l'arribada de les barques de vela i el ball de fi de festa amb molts mugrons. També recordem que aquest mateix dissabte, a les 7 de la tarda, clàssic de l'Escala Empúries, recital del piano, el carnaval farà a Sant Martí d'Empúries. I per diumenge, pot ser doncs, que l'activitat es traslladi, després veuríem com es porta a terme. De fet, hi havia una activitat, que era l'entesa del fons marí, però en previsió també de mal temps, aquesta activitat s'ha ajornat. En principi, les activitats que hi havia per diumenge dia 22, si no hi ha la modificació, serien l'excursió a vela amb el Rafael, també dependrà del temps, a les 10, i a les 11 visita guiada a l'Alfolí i Barri Vell. El preu de l'activitat de l'excursió és de 20 euros i de la visita guiada de 5 euros. Bé, doncs com hem explicat, com hem anat dient al llarg de aquests dies de que van saber aquest canvi de temps que s'anava presentant, la Festa de la Sal de moment està pendent de saber el que passa. Tant bon punt sapiguem què es decideix, els hi explicarem aquí a Ràdio L'Escala. Bé, doncs continuem després d'aquest apartat d'agenda. Anem a aquella activitat que fem cada divendres durant la setmana. Hem embrutat plats amb les notícies dels informatius i el divendres els posem tots aquests plats, aquests 5 plats, dintre el nostre rentaplats i ja els deixem nets per la setmana que ve. És el rentaplats setmanal. Cinc són els plats. Un porta la paraula, l'altre porta el número, l'altre porta el protagonista, el noi i la noia, l'altre la notícia bona, l'anxova i l'altre no tan bona, la vaca tremolosa. I comencem per la paraula. La paraula és web, perquè s'ha presentat el nou web museudelescala.cat, que agrupa tota la informació referent al patrimoni local de l'Escala, museu, arxiu, Víctor Català, patrimoni, festa de la sal i activitat, que són els i activitats en són els epígrafs principals d'aquesta nova web, que ja està disponible, que ja es pot consultar tota aquesta informació dels museus i de totes les activitats i tot el patrimoni escalenc. Això en quant a paraula, en quant a número, 15.437, perquè són les persones que han visitat l'exposició de la becària de l'any passat, de la Núria Albesa. Es va decidir, ja l'any passat, va ser el primer any que es feia, que el becari se li donés se li fes una altra exposició, perquè en principi el que es trobava és que molts dels becaris que passaven per la Casa Forestal, les seves obres quedaven inacabades, els faltava encara fer alguna cosa, i es va decidir donar-los una altra oportunitat per poder exposar el que encara no es va poder acabar. I aquesta vegada li tocava a la Núria Albesa amb aquesta exposició de fotografies, aquesta exposició de l'Escala Esquitxada, dels records de l'Escala, records de l'Escala no, llocs de l'Escala emblemàtics, així com una espècie de fotografia amb esquitx de pintura, que realment és bonic de veure aquesta manera que ha retratat o que ha volgut plasmar l'artista Núria Albesa, i amb aquest rècord, 15.437 visitants. Una exposició que ha estat en diversos llocs, també. Això en quant al número, el protagonista, en Rafael Sabadí, perquè la setmana vinent es celebra la segona fira gastronòmica amb homenatge a Rafael Sabadí, que una fira que ja es va decidir que es fes bianual, i aquesta fira es planteja com a promoció dels productes de proximitat i com a homenatge pòstum a un dels cuiners més influents de l'Escala, a Rafael Sabadí. I en quant a l'anxova, en el club ciclista escalenc Esquena Pelats, perquè comença un nou curs amb 3 dies dedicats exclusivament a fer una jornada de portes obertes a la seva escola infantil que té ubicada al Camp del Pilans. Doncs des d'aquí, doncs, felicitar a aquest club ciclista empordanès per aquesta tasca que fa per tenir una oportunitat més esportiva pels joves, una població que sempre han predominat primer futbol, bàsquet, tenis taula, i doncs, també poder tenir una altra opció per la gent que vol practicar esport, que la porta a terme el club ciclista escalenc Esquena Pelats. I aquesta vegada, la vaca que vol tremolosa, la notícia no tan bona, la canviarem i la donarem a totes aquelles persones que en crits, insults, es van manifestar en el ple que va provocar la suspensió momentània d'aquest i la intervenció de la policia. Vull dir, potser no són les formes per anar a un ple. Jo, amb els anys ja de democràcia, sí que hi ha hagut plens. Hi ha hagut la gent, s'ha sentit algun crit, però allò de insultar i haver de provocar la suspensió momentània, jo no recordo que passés amb el temps que portem en democràcia amb els ajuntaments democràtics. Doncs per totes aquestes persones que van provocar això, doncs els donem aquesta setmana la vaca tremolosa. Molt bé, després d'aquests dos apartats, el primer apartat de gent del segon del Rentaplats, anem a l'apartat musical, i aquesta vegada amb un altre dels protagonistes dels sants i aniversaris. Hem escoltat Jorge Drexler, ens toca ara Albert Pla. Albert Pla amb el lado más bestia de la vida.
Manolo era todo un macho de pelo en pecho, pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló, y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida más salvaje. Sí, Manoli, por el lado más salvaje de la vida. Amantes mantenían su pisito de estudiante, pero eso sí, era muy decente. Sus clientes eran ricos, finos y elegantes, y así sobrevive por el lado más salvaje de la vida. Sí, Natalia, por el lado más bestia de la vida. Marcha lleva, venga, 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 bailando por el lado más bestia. Sí, Laurelio, por la pista más bestia de la vida. María iba mil por hora, iba muy deprisa. Cuando más ciega se ponía, más a gusto se sentía. Acabó con ella una taquicardia, y su mejor amiga ya me lo decía, que María iba por el lado más bestia de la vida. Sí, sus amigas le decían, vas por el lado más bestia de la vida. Y thank you.
El més calent a l'aigüera.
És Albert Pla, l'hem escoltat amb aquest El lado más bestia de la vida. Continuem fent camí cap al punt de la una i ara és aquell moment que ens anem a viatjar amb aquesta secció Topònims que es porten des de la xarxa, aquest espai per conèixer l'origen i la història dels noms dels pobles de Catalunya. Avui anem fins a la comarca del Berguedà i una població que porta afegit aquest nom de comarca, Guardiola de Berguedà. Anem a conèixer l'origen i la història d'aquest topònim.
Topònims. Situat a l'Aiguabarreig entre el riu Bastareny i el Llobregat, Guardiola de Berguedà és un municipi dinàmic de 930 habitants que es fa poble a principis del segle XX amb l'arribada de l'antic carrilet que baixava el carbó resseguint el riu Llobregat. El fet de ser el final de línia i enllaçar amb el tren del Clot del Moro de Castellar de Nuc va propiciar el creixement del municipi. Però si el poble és jove, el nom de Guardiola ve de lluny, com explica l'historiador veganès Pere Cascante.
Guardiola, el nom és molt fàcil, perquè fixeu-vos que ve de guàrdia. Una guàrdia doncs ens fa pensar en una vigia, una torre de defensa. De fet, aquesta guàrdia té molt en relació també amb el territori, perquè just abans d'entrar al municipi de Guardiola, a l'Aiguabarreig entra el riu Eina, que és la ria de Saldes, i el Llobregat, hi ha com una mena de península, en el qual en aquesta península s'alça el que és el famós castell de Guardiola, que se'l coneixia com la Guàrdia. Aleshores, una guàrdia ja està dient que és una vigia. I per què allà? Doncs perquè justament es controlava l'entrada el que era tota la vall del Bastareny, la vall de l'Illet i la vall de Saldes.
Guardiola té en el monestir de Sant Llorenç una de les joies del romànic centre monàstic que va marcar el desenvolupament de l'Alt Berguedà fins a meitat del segle XIX. Actualment, el municipi és un important centre de serveis i acull cada tardor el famós mercat del bolet.
Conegut amb aquesta secció Topònims, quin és l'origen, la història del nom de Guardiola de Berguedà. Bé, també cada divendres el dediquem a conèixer el que és aquest gènere musical que coneixem per habanera, però també hi posem cant de taverna. És els sons de taverna i avui amb una d'aquestes clàssiques, aquella que diu que mi madre fue una mulata i mi padre, escoltem-ho.
Sons de taverna, amb Joan Brugués.
Mi madre fue una mulata és una habanera que s'escriu clarament amb vocació d'anada i tornada, que tradicionalment ha definit aquest tipus de melodia marinera. Aquest tipus de cançó entraven pel nord de la península amb un to eminentment queixós i romàntic, que donaven des de sempre un caràcter marcadament nostàlgic i mandrós a grans clàssics de la manera. L'escoltarem pel grup Morralla de Pallejà.
Mi amor, las lágrimas me causan dolor. Si lloras la ausencia del bien que te amó, llora vida mía, también lloro yo. Busqué la suerte sobre las olas del mar. Mil veces quise la muerte y no la pude encontrar. No llores mi vida, no llores mi amor. Mira que las lágrimas me causan dolor. Lloras la ausencia del bien que te amó. Llora vida mía, también lloro yo. Llora vida mía, también lloro yo.
El més calent a l'aigüera.
Sons de taverna per conèixer més l'Havanera i el cant de taverna, cançons que en formen part. Són les 12:37 minuts, divendres és dia de cinema i cap al cinema anem. Ens dirigim allà al cinema, al Paradís, i com sempre segurament que sí, ens hi trobem en Jordi Orno, si no, malament iríem. I entrem al cinema i trobem, com sempre, en Jordi a dins. Jordi, bon dia, bona hora, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Molt bé, doncs ja segon divendres
de temporada.
De temporada que hem començat. I bé, l'altre dia en parlàvem amb la Cristina, no sé quin tema tocàvem, i va sortir això dels bons i dels dolents, d'actors. No? I és curiós perquè hi ha actors que sempre els hem vist fer paper de bons i seria quasi estrany que els veiessin fer paper de dolent. No sé si és que no ho volen fer mai, potser, no sé per què, però sempre hi ha aquells encaixats amb bons. Hi ha alguns que sí que després han fet papers de dolents. Hi ha altres que només han fet paper de dolents dintre el món del
cinema. Sí, exacte. Sí,
és una dada curiosa.
I n'hi ha, sobretot amb els clàssics, hi ha l'Edward G. Robinson, un actor...
Correcte.
Tothom el relaciona amb aquell gànster típic, amb el trajo, amb el barret... I, en canvi, no el veuries fent paper de... En canvi, doncs, hi ha actors, en David Niven, per exemple, no te l'imagines fent de dolent. Però, aviam, els actors, si repasséssim tota la seva filmografia, excepte aquella època del cinema on el galant estava encasellat com a galant, i d'allà no el treies, perquè si el treies d'allà, la gent tirava tomates a la pantalla, per dir-ho d'alguna manera. Però era una altra manera d'entendre el cinema. Ara no, ara en l'actualitat, me sembla que... alguns, evidentment, s'han encasellat encara en el paper de dolent, però també fan la seva incursió en el paper de bo. I al revés, els que normalment solen fer el paper... estem parlant de bons i dolents com si... Hi ha pel·lícules que, precisament, els bons no són tan bons i els dolents no són tan dolents.
Sí, que passa, també.
I això ara hi ha molta tendència a que els guions s'acostin molt a la realitat i te'n dones compte de que, bé, sí que el que fa una malifeta és el que consideren dolent de la pel·lícula. Però és que a vegades les conseqüències d'aquella malifeta que porten els bons, entre cometes, a fer el que fan, acaben convertint els bons en més dolents que el dolent que no era tan dolent.
També tenim aquell dolent, aquell bo, que ha de fer de dolent per demostrar que és el bo, en algunes pel·lícules.
Exacte. Això, sí, però com que tu ja estàs sabent que tot allò, a menys que t'ho amaguin des del principi, però ja acostumen a plantejar-te el tema, i llavors el que veus és que ell té que estar actuant dins de l'actuació. Però això d'encasellar actors, bé... ha passat tota la vida, eh? I tota la vida. Per això els actors acostumen a que quan ja porten molt temps interpretant un personatge, se'n surten, perquè l'encasillament... Per exemple, en Daniel Craig, que és el James Bond actual, n'ha fet d'altres de pel·lícules, i amb algunes ha fet de dolent. Doncs la gent no se'l creu. El problema és aquest.
Aquí està.
La gent no se'l creu. Perquè, clar, veus la cara d'un personatge que, com que s'ha repetit tantes vegades, doncs la gent no se'l creu. I llavors, esclar, aquesta, me sembla que s'estrenarà ara, és l'última que farà Daniel Craig com a James Bond. Els anteriors han durat més o menys, però, per exemple, qui s'hi sentia molt a gust en James Bond era en Roger Moore.
És el de la meva època.
Roger Moore se sentia molt còmode amb en James Bond, perquè ja venia del Santo.
També, sí,
les pel·lícules que ell feia ja li agradava agafar papers de gentleman anglès. Per tant, no li importava aquest encasellament. La prova és que el que va deixar de fer de James Bond, perquè per l'edat ja ho va haver de deixar-ho. No és que ho deixés perquè no l'encasillessin, perquè ell estava encantat en que estigués encasillat.
Va deixar de... I la seva carrera potser ja... No,
és que ja tenia una edat. No, va fer algun... Mentre James Bond va fer alguns... Però sempre tenia... Fes el paper que fes, li donava aquell aire de gentleman que li donava en el personatge de James Bond. Però fixa't que la majoria... Què ens ha passat amb en Daniel Radcliffe, amb en Harry Potter? Tothom el veu i tothom veu en Harry Potter.
És el que passa amb alguna sèrie d'actors.
I la Emma Watson, l'amiga de Harry Potter, doncs, esclar que aquests tenen un avantatge, i és que han crescut. Com que han crescut, ara les noves pel·lícules que fan, però... I més, és que nosaltres també en tenim una mica de culpa d'això, perquè quan fem referència a aquests actors o actrius, encara fem referència a personatges que evidentment els va fer famosos, però que han passat molts anys que ja no fan. I fixa't que no només nosaltres, la majoria de mitjans de comunicació, quan parlen de Daniel Radcliffe, el conegut Harry Potter, no, aquest senyor ja es dedica a fer altres coses.
Bueno, això va passar també a la Drew Barrymore, la nena de l'exorcista de ET, que durant un temps també, però quasi podia ara no. I és curiós perquè d'aquella pel·lícula és la que s'ha fet més famosa. Quasi la protagonista, per dir-ho d'una manera.
No, però clar, llavors allà va començar, llavors van anar fent altres pel·lícules, Els Àngeles de Charlie, ha fet moltes altres.
Ha fet moltes altres.
La mainada, quan creix, és una altra història. Però el que hauríem de fer nosaltres és no recordar contínuament que aquest home, en el seu moment, va ser nen i era Harry Potter. Doncs ara no és Harry Potter, això ja ha passat. Igual que en Frodo, del Senyor dels Anells.
Correcte, també.
Doncs, esclar, aviam, és tot una mica. Nosaltres ajudem a encasillar-los, perquè amb en Daniel Craig, què hem dit? Quan ha estrenat alguna altra pel·lícula, què sempre fem? El record que aquest senyor és el que està interpretant actualment a James Bond. No, James Bond és el seu paper, que en aquests moments, doncs, com a saga que té una continuïtat, té una cara que continua, i el dia que el canvien, el canvien, i ja està. Però clar, quan fa una altra pel·lícula, doncs és una altra pel·lícula, i és un actor, perquè els altres actors no estem recordant contínuament que van fer... no sé, En Russell Crowe no diguem sempre que va fer Gladiator, vull dir que aquell home doncs, va fer una pel·lícula i pronto, ja està, i a partir d'ara o en Leonardo DiCaprio no és el de Titanic tota la vida.
Exacte. Després, una altra cosa. Què creus que costa més fer? El paper, parlàvem ara d'un actor que sempre ha fet el paper de bo a fer paper de dolent, o aquell actor que sempre ha fet de còmic i ara fer un paper tràgic?
Bé, això depèn...
O al revés. Al revés.
Tornem a lo mateix. El de paper còmic o paper dramàtic...
Dramàtic, exacte.
És el paper de bo i el paper dolent. Si amb un actor l'encaselles amb papers còmics i de cop i volta li fas fer un paper dramàtic, s'hi haurà d'esforçar molt perquè no caigui amb la caricatura d'ell mateix. Per exemple...
Jo te'n diré un cas.
Un cas,
aviam, no sé si estaràs d'acord amb mi. Alfredo Landa, com va fer el Crac.
Bueno,
que aquí va trencar totalment amb el que era l'Alfredo Landa, que sempre estàvem acostumats a veure en pel·lícules de to còmic, allà...
Aquí ve,
i escolta-me, ho veus allà amb un paper sèrio...
Aquí ve la categoria dels actors, també. Clar, nosaltres aquí som una generació que vam viure una època d'allà als anys 70 d'una sèrie d'actors que semblava que si no feien El vecino del quinto ja no sabien fer res més.
En Sacristán també podien posar-li.
Tots aquests actors, en aquell moment, es varen encasellar amb un tipus de cinema que era el cinema espanyol.
Sí.
Les conseqüències d'aquella època de cinema espanyol, encara avui dia, segons qui, de segons quina edat, encara en diu espanyolades.
Espanyolades, sí senyor.
I estem parlant de que se fan pel·lícules espanyoles actualment molt dignes,
molt,
i n'hi ha que hi tenen la creu posada i diu, és una espanyolada, això jo no ho vaig a veure. Pues no. Aquest és el problema, que vàrem encasellar a una sèrie d'actors amb un gènere que per les circumstàncies que fossin en aquell moment es varen haver de fer, i també actrius... La Victoria Abril també va començar amb aquests fent papers així i després es va reconvertir. Però que em refereixo jo de que... Tu has dit Alfredo Landa, jo te parlaré d'en José Luis López Vázquez.
També.
I te parlaré d'en Fernando Fernández Gómez.
Fernando Fernández Gómez. I també podria dir com deia en José Sacristán.
I en José Sacristán. Tu parla... Tota aquesta colla... Durant aquella època es varen encasellar amb un tipus de cinema que era el que es feia. Avui havien de guanyar la vida. L'època del Destape. Tu te'n recordes de l'època del Destape?
Sí, senyor.
Sí, no, exacte. Pues, totes aquelles pel·lícules semblaven iguals. Però per què hi anava la gent? Perquè era una fugarada d'una època que aquí ens van treure la venda dels ulls i tots anàvem com bojos a veure les pel·lícules S.
Que abans els anaven a veure
algú,
per Perpinyà.
Algú que ens estigui sentint deuen pensar que ells parlen del Juràssic.
La prehistòria.
La prehistòria.
No fa pas tant, eh?
No, estem parlant de finals dels 70, principis de la dècada dels 80. Però, esclar, això va canviar. I aquests actors es van reconvertir. I vàrem descobrir, doncs, el verdader Alfredo Landa, el verdader José Luis López Vázquez, en José Sacristán, i tota aquesta gent, doncs, alguns ja malauradament ja no hi són, però actualment, tinguin l'edat que tinguin, encara estan fent uns papers dignes en el món del cinema, amb guions que estan a l'alçada del temps que tenim. Per tant, es van haver de reconvertir. Però això no treu de que encara quedi aquella herència en els que tenen segons quina edat de l'espanyolada.
Correcte. Molt bé, doncs això és el tema que hem tratat avui, d'aquests bons dolents, d'aquests dramàtics, d'aquests còmics, i com sempre ja dediquem aquesta part final, Jordi, amb les estrenes del cap de setmana. Fa temps que no t'ho pregunto. Bueno, fa temps, clar, perquè feia temps que no... Però bé, torno't. Franceses.
Ja havia desconnectat, però sí, no, aquesta setmana...
Carai,
no, ni ara...
Curiós, perquè sempre des de que vam posar la francesa, ja saps que sempre hi havia...
Mira, aquesta setmana no n'hi ha, però bueno, també t'he dit una cosa, portem un parell de setmanes, que això de les distribuïdores és una disbauxa que no t'ho pots arribar a imaginar. pel·lícules anunciades per aquesta setmana s'estrenaven la passada, pel·lícules anunciades per la que ve s'estrenen avui, pel·lícula que ningú sabia on era també s'estrena avui després d'haver pol·lulat per els anuncis de distribució, sí, de distribució de com estrena molt temps i s'estrena avui, i la poca confiança que tenen els distribuïdors en aquesta pel·lícula, tot i siguent Barcelona 1714. Només s'estrena un parell a un cinema a Girona i amb dos passes. O sigui, ni sessions complertes. I, bé, clar, llavors dius, no ho sé, me sembla que ara, quan s'estabilitzi el tema a partir del mes que ve, que ja comencen estrenes com Déu mana, perquè, entre altres coses, ja comencen a visionar-se amb el doble sentit de dir èxit de taquilla i, a més, promoció per als diferents premis cinematogràfics que es donen el primer, el gener i febrer de l'any que ve. D'acord que hi ha algunes pel·lícules estrenades que ja diuen que ja sonaran pels Oscars, però el gruix és l'últim trimestre de l'any. Llavors, posen una mica d'ordre. Ara hi ha molta morralla barrejada amb alguna que sí que aquestes respecten una mica la data d'estrena. Però, escolta'm, la setmana passada, aquesta i la que ve, és una disbauxa impressionant. Jo tinc títols de la setmana que ve que m'apareixen avui a les pantalles. I dic, caram, doncs, què està passant? I títols d'aquesta setmana, que la setmana passada varen aparèixer a les pantalles. Però, en fi, hem de lidiar, com es diu,
en l'argot
taurí, doncs amb aquestes inconveniències que, afortunadament, no són gaires setmanes a l'any. Bueno, jo aquesta setmana sí que et dic que és la setmana de Ad Astra. Ad Astra és una pel·lícula de ciència-ficció especial, o sigui, i ve precedida d'una molt bona publicitat. Es va estrenar al Festival de Venècia i tothom està parlant de els efectes i tot, però que és tot el que t'estan ensenyant. Si això hi afegim, doncs, que Brad Pitt és el protagonista, doncs, esclar, tot això ho afegeix. Però no, és que no és ell sol, està acompanyat per en Tommy Lee Jones, la Liv Tyler i en Daniel Sutherland. Donald Sutherland. Per tant, està molt bé. Pel·lícula sobre un astronauta que el seu pare, que també ho era, va desaparèixer fa 20 anys en una missió ultrasecreta, i doncs la NASA ara recluta el fill perquè també es posi al capdavant d'una altra missió també ultrasecreta. Aquesta és, diria jo, la pel·lícula de la setmana, però encara en tinc una altra que fa molta gràcia perquè els seguidors de la sèrie es recordaran Downton Abbey.
Home, i tant, val. I tant, sí.
Molt bé, doncs Downton Abbey salta a la gran pantalla, sí, no, no és la primera vegada que una sèrie salta a la gran pantalla, doncs Downton Abbey també ho fa aquesta vegada. Jo, sincerament, t'haig de dir que la sèrie no la veia.
Jo tampoc, però ja és a Netflix,
No, sí, però que jo no la veia. Sé que tenia una repercussió internacional molt bèstia, perquè era una sèrie que tothom parlava, i no et sabria situar la pel·lícula que ara ens ensenyen si és ben bé a continuació de com es va acabar l'última temporada o és una història nova. Però el que sí que te dic és que és la història d'aquesta família amb els personatges i actors que els que van veure la sèrie ja coneixeran i que explica durant una època determinada, doncs, a partir d'aquesta família, els fets que varen succeir en el context internacional i ho amaneixen una mica amb el trasbals que representa que els reis britànics visitin la mansió de Downton. Per tant, pel·lícula d'època, molt ben feta, perquè, esclar, conserva tot l'estil de la sèrie que va tenir tant d'èxit.
Correcte.
Llavors, te'n recordes que temps enrere es va fer una pel·lícula que els Beatles n'eren molt protagonistes sense sortir-ne.
El Yesterday?
El Yesterday. Doncs ara n'arriba una que es diu Cegado por la luz, que el protagonista indirecte és en Bruce Springsteen. Perquè aquí el protagonista, que és un jove amb ascendències pakistaneses, descobreix un dia la discografia de Bruce Springsteen. És clar, ell, que ve d'una família molt conservadora, els pakistanesos, a Londres, a Luton, que és on se desenvolupa la pel·lícula, als anys 80, doncs, clar, tots hem vist doncs, que les seves costums acostumen a ser molt tancades en relació a el que és el món exterior. Però, clar, aquest noi descobreix que les lletres que canta Bruce Springsteen s'adiuen molt amb la seva manera de veure la vida. I llavors el que fa és, a partir d'aquestes lletres, que fa-se una filosofia de vida, però cosa, això li representa un problema, sobretot amb el seu pare, perquè, és clar, això és un xoc de cultures. Mm. Per tant, aquí, plegada de cançons del Bosch, per tant, Cegado por la Luz és un altre d'aquestes. Mm. Anem ja a parlar de terror, Ghostland, una pel·lícula clàssica del terror, de coses que passen en una mansió, que al cap dels anys doncs, encara fan que els protagonistes empateixin les conseqüències. Animació, Mission Kathmandu, una producció canadenca que ens parla d'una jove detectiu i un arqueòleg primerenc o un antropòleg primerenc que a partir de la descoberta d'un llibre codificat doncs creuen averiguar la verdadera existència del famós Yeti. Mm. I llavors ja tenim una comèdia alemanya que ens parla dels problemes familiars que té una dona quan la seva filla li planteja que s'ha convertit a l'islam, el seu exmarit que sembla que no s'hi posa massa amb aquest tema. En fi, comèdia alemanya que es podria equiparar a les comèdies franceses que algunes vegades hem comentat. I pràcticament aquesta setmana ja no tenim res més. El que sí que hauríem de destacar és la programació del cinema de Torroella, que aquesta setmana projecta un dels èxits de l'estiu. L'èxit espanyol de l'estiu, sens dubte, és Padre, no hay más que uno. Uh-huh. En Santiago.
La pel·lícula més taquillera,
diguem. Ha encertat a la Diana amb aquesta comèdia. Una comèdia bastant real com la vida misma, perquè de personatges com ell en la vida n'hi han, que els hi passi el que els hi passa a la pel·lícula ja. Mm-hmm. Això ja és ficció cinematogràfica.
Mm-hmm. De fet, en Santiago Segura, que ahir era protagonista a l'Espai L'Hormiguero, doncs, per parlar d'aquesta pel·lícula, dient que és la més, en principi és la més taquillera.
És que, esclar, sempre va tinguent algun motiu que un altre per convidar-lo. Mm-hmm. Quan es va estrenar, quan va tenir l'èxit el primer cap de setmana, ara que portem ja gairebé tot aquest temps d'estiu que la pel·lícula està dins de les cinc més vistes, no les 10, les 5. Mm-hmm. Per tant, és un èxit reconeixible. Mm-hmm. I me sembla que arribem sí. Ja...
Per cert, jo veig anunciar la pel·lícula Rambo.
No? Sí, és la setmana que ve.
És la setmana que ve. Però ja l'estan, sí, sí, ja l'estan
sí.
Passant...
Sí, 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 sí. Rambo Last Blood.
Carai.
Última sang. No. Sí.
Seria creïble en Sylvester Stallone fent de dolent? Ho veuries tu?
Bueno, és que en Rambo és bo o és dolent?
Bueno, és un... Seria d'aquests que ha de demostrar que és bo.
L'ou. Ja, tothom hi té simpatia amb aquest personatge. Sí. Per què? Perquè és un marginat. Però clar, fa verdaderes estracanades, eh? Però és el que diguem, el xèrif, aquell home, era bo o era dolent? Clar, que les circumstàncies que es plantegen en la pel·lícula, la primera, estem parlant de quart relat,
sí,
porten els personatges a fer una sèrie d'actuacions que el personatge no pots definir ni bo ni dolent en funció de les accions que fa, que els li porta les circumstàncies. Veus? Aquest és un exemple que abans hem comentat.
Molt bé. Doncs Jordi, ho hem de deixar aquí.
Ho deixem aquí.
Comença aquest cap de setmana ja el de cine? O...
Jo, aquest... Ahir ja vam... Pues, ha canviat d'horari. Sí. Recordeu que és a dos quarts de set.
Dos quarts de set.
Però demà dissabte a les 4.
Continua a les 4.
Sí, sí, sí.
Val. Demà dissabte a les 4, doncs qui en vulgui saber més, doncs ja sap que Ràdio L'Escala en el programa de cine l'explicaran. Jordi, doncs moltes gràcies, bon cap de setmana.
Igualment.
I fins divendres que ve.
Igualment, adeu-siau.